la llanterna màgica.
Què tal, com esteu? Benvinguts a una nova edició de la llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 123 des dels nostres inicis i sisena d'aquesta quarta temporada. En commemoració al 120è aniversari del naixement d'Alfred Hitchcock, el geni del suspens, nascut el 13 d'agost de 1899, la setmana passada vam iniciar un repàs a la seva vida i obres. Figura indiscutible del cinema de misteri i d'intriga, la capacitat del cineasta per aplicar recursos narratius innovadors al servei del suspens va tenir una importància fonamental pel desenvolupament del llenguatge cinematogràfic modern. Però abans d'endinsar-nos en aquest tema, recordeu que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Posem a la vostra disposició un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Un cop fetes les presentacions, comencem.
La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
A l'anterior edició de La llanterna màgica ens van quedar a mitjans dels anys 30, inici de la gran època de la carrera de Hitchcock, l'època dels grans títols de la seva filmografia. Una etapa daurada de creació ininterrompuda que, tal i com us deia tot just fa uns dies, duraria pràcticament fins al final dels seus dies. La primera pel·lícula que va fer amb la productora Gaumont British va ser El hombre que sabía demasiado, una obra d'art del cinema de suspens que va ser escollida per la crítica com la pel·lícula de l'any d'Anglaterra. L'any 1956 arribaria a les sales de tot el món un remake d'aquesta realitzat per la Paramount amb el mateix nom, molt més pressupost i amb la participació de James Stewart i Doris Day encapçalant el repartiment. Aquest remake, dirigit per Hitchcock 22 anys més tard, va aconseguir guanyar una estatueta a la millor cançó original amb Què serà, serà, un tema interpretat per Doris Day.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que será, será. Whatever will be. The future's not ours to see. Que será, será. What will be Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que será, será. Whatever will be Future's not ours to see. Que será, será. What will be. Que será, será.
A aquesta li van seguir altres títols fonamentals a la seva filmografia. El agente secreto, Sabotaje, la mujer solitària, totes dues de l'any 1936, i 39 escalones, de 1935. Els tres films, ara clàssics, on la trama i la intriga aconseguia crear una tensió psicològica com mai s'havia vist en el setè art, i on la força expressiva de les imatges barrejaven amb genial saviesa l'acció i els apunts psicològics dels personatges. 39 escalones està basada en la novel·la d'aventures del mateix nom de John Bicken. S'han rodat tres versions del llibre, però l'original de Hitchcock ha estat la més aclamada de totes elles i continua sent-ho. L'any 1999, l'Institut Britànic de Cinema va col·locar la pel·lícula en la quarta posició del rànquing de les millors produccions britàniques. A cada nova pel·lícula, el cineasta perfeccionava la tècnica de la intriga que al llarg de la seva carrera el va portar a assolir cims difícilment superables. La seva darrera producció britànica va ser Posada Jamaica, de l'any 1938, que no va obtenir massa èxit, malgrat estar protagonitzada per Charles Laughton, que en aquells moments ja era un actor reconegut, al costat d'un encara jove Maureen O'Hara. D'aquella època és també Alarma en el Espresso, que el va fer mereixedor del reconeixement com a millor director del Cercle de Crítics de Nova York. El mes de març de 1939, uns mesos abans de que esclatés la Segona Guerra Mundial, Hitchcock va traslladar-se juntament amb la seva dona, la seva filla, la seva secretària personal, Joan Harrison, una cuinera, una minyona i dos gossos, a Nova York. El viatge responia a una oferta que havia rebut un any abans del poderós productor nord-americà David O. Selznick per dirigir a Hollywood.
Thank you. Jordi Terrades presenta La Llanterna Màgica.
Anys abans, el director ja li havia manifestat al productor el seu interès per portar al cinema la novel·la Rebecca, de Daphne du Maurier, filla d'un vell amic seu, i Zelnick havia adquirit els drets de la seva adaptació cinematogràfica. També li havia ofert realitzar un film sobre l'esfondrament del Titanic, cosa que Hitchcock va manifestar que ja s'havia plantejat. Un cop establert al país, Zelnick va rebutjar el projecte sobre el Titanic, al·legant que preferia centrar-se en l'adaptació de Rebecca. Zelnick estava molt enfeinat amb la gigantesca producció de Lo que el viento se llevó, el que va endarrerir el projecte i li va permetre a Hitchcock prendre's les coses en calma. Finalment, la pel·lícula es va rodar després d'algunes retallades amb 36 dies i un pressupost de $750,000. Rebecca va aconseguir l'Oscar a la millor pel·lícula a l'edició dels Premis de l'Acadèmia de l'any 1940 i ho va fer superant a rivals de la talla de Les uves de la ira i Hombres intrépidos, totes dues dirigides per John Ford, El gran dictador de Charles Chaplin o Històries de Filadèlfia de George Cukor. Zelnick va rebre amb satisfacció el premi, que era el segon consecutiu després de Lo que el viento se llevó.
Thank you.
La següent pel·lícula del director va estar condicionada per les circumstàncies històriques. La guerra s'estenia, semblava llarga i complicada, i a Enviado Especial, una obra de contingut bel·licista, Hitchcock va fer un al·legat a favor dels aliats. La producció va ser nominada a 6 candidatures als Premis de l'Acadèmia, incloent la de millor pel·lícula, però no va aconseguir guanyar cap estatueta. Hitchcock tenia un acord amb la productora de Zelnick per rodar 2 pel·lícules a l'any. Una clàusula especial li permetia l'any 1941 dirigir 2 pel·lícules amb una altra productora, la RKO. Es tractava de Matrimoni Original i Sospecha, un altre dels clàssics que va marcar la seva carrera. El director seguia obsessionat per perfeccionar el cinema d'intriga, aportant a cada pel·lícula nous descobriments tècnics i trucs genials que van crear escola en la història del cinema. A Sospecha, el director va treballar amb Cary Grant i Joan Fontaine interpretant els papers principals. La interpretació de Fontaine la va fer mereixedora d'una estatueta com a millor actriu principal. Franz Waxman, col·laborador habitual del director, va ser l'autor de la seva banda sonora. Després, el director va decidir rodar Sabotaje sota la producció de la Universal Pictures, malgrat l'oposició de Zelnick, el que va provocar una gran tensió al llarg de tot el rodatge. Va ser aleshores quan el director va decidir rodar no més d'una pel·lícula per any. L'any 1943 va rodar La sombra d'una duda, també amb la Universal. Els personatges principals van ser interpretats per Teresa Wright, Joseph Cotten i MacDonald Carey. La trama ens situa al tranquil poble de Santa Rosa, a Califòrnia, on un dia arriba de visita l'encantador tiet Charlie, un seductor criminal que arriba des de Filadèlfia i el que la justícia persegueix. La seva neboda, també anomenada Charlie, malgrat no és conscient de res, no trigarà a sospitar que el seu tiet és el misteriós assassí de vídues el que la policia està buscant. Des de la seva estrena, la producció va rebre molt bones crítiques i actualment està considerada com un dels millors títols de l'època nord-americana de Hitchcock. Un dels temes inclosos a la banda sonora de la pel·lícula és el famós vals de la vídua alegre de Franz Lehár.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell 94.6.
El 26 de setembre d'aquell mateix any va morir la mare de Hitchcock a Londres. Aquest fet va deixar el cineasta emocionalment destrossat i va aprimar-se 40 quilos en pocs mesos. El director es va centrar encara més en la seva carrera, rodant en els següents anys alguns dels films que figuren entre les seves obres més importants. El primer d'ells va ser Nàufragos, de l'any 1943, que va rodar per la 20th Century Fox. Està considerat com el primer metratge en el que el guió, possiblement, és la part més important de la producció. El director britànic s'havia passejat pels despatxos de Hollywood amb la idea d'aquesta pel·lícula, però tots l'havien rebutjat, no només per la dificultat tècnica que representava, sinó pel missatge que contenia. Segons el propi director, la seva idea era realitzar un estudi sobre les històries psicològiques en el cinema, mitjançant els primers plans i els plans mitjos en la major part del metratge, tècnica que amb els anys explotaria fins a l'extenuació al mitjà televisiu. Nàufragos narra la història d'un grup de supervivents d'un vaixell després d'haver estat torpedinat per un submarí alemany que al mateix temps també és destruït. Els 8 supervivents comparteixen un bot salvavides. També recolliran a un nazi que està a punt d'ofegar-se, el que provocarà diverses tensions entre els tripulants.
Du, du, liegst mir im Herzen, du, du, liegst mir im Sinn, du, du, machst mir viel Schmerzen, weißt nicht, wie gut ich dir bin. Du, 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 weißt nicht, wie gut ich dir bin. So, so, wie ich dich liebe, so, so, liebe auch mich. Die, die zärtlichsten Triebe fühl ich allein nur für dich. Ja, 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 fühl ich allein nur für dich. Doch, doch, darf ich dir trauen, dir, dir, mit leichtem Sinn. Du, du, darfst auf mich bauen, weißt ja, wie gut ich dir bin. Ja, 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 weißt ja, wie gut ich dir bin. Und, wenn in der Ferne dir mein Bild erscheint, dann wünsch dich so gerne, dass uns die Liebe vereint. Ja, 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 dass uns die Liebe vereint.
Mentre treballava per la Fox, Hitchcock considera seriosament rodar una adaptació de la novel·la de A.J. Cronin, Les llaves del reino, però el projecte fracassa i finalment John M. Stahl, l'any 1944, acabarà dirigint la pel·lícula sota la producció de Mankiewicz i en Gregory Peck com a protagonista. Un any després de la mort de la seva mare, mor també el seu germà William. En un estat d'Anglaterra, el director realitza 2 migmetratges d'una durada aproximada de 30 minuts cadascun, per encàrrec del Ministeri d'Informació Britànic, els únics del cineasta en francès. També el contracten com a muntador del documental The Memory of the Camps, que es va realitzar utilitzant imatges preses dels camps de concentració per la unitat de cinema de l'exèrcit britànic. Amb aquest material, Hitchcock oferiria la seva versió de l'Holocaust i de les atrocitats comeses pels alemanys durant la Segona Guerra Mundial. Poc després, el cineasta torna als Estats Units per rodar Recuerda, la segona pel·lícula del realitzador amb Zelnick com a productor. A Recuerda, el director torna a explorar el tema del psicoanàlisi i destaca la col·laboració de Salvador Dalí, que va dissenyar i elaborar els decorats de l'escena del somni. En els principals papers, Gregory Peck i Ingrid Bergman. Peck interpreta un personatge que es presenta de bon principi com el doctor Anthony Edwards, el nou director d'un asil psiquiàtric on treballa la psicoanalista Constance Peterson. Paper interpretat per Ingrid Bergman. La psicoanalista sospita d'immediat que no és qui pretén ser. Afectat d'amnèsia i acusat de l'homicidi del veritable doctor Edwards, és ajudat en la cerca de la seva veritable identitat per la jove doctora Peterson. Una de les escenes més famoses de la pel·lícula és la del somni surrealista creat per Salvador Dalí, una espècie de jeroglífic que permetrà a la psicoanalista dilucidar el misteriós passat del seu protegit. Una part de la banda sonora original composta per la pel·lícula per Miklós Rosal més tard va ser adaptada pel compositor sota la forma d'un concert per a piano que va ser tot un èxit comercial. Thank you.
La llanterna màgica amb Jordi Terradas.
Després de Recuerda, Alfred Hitchcock torna a comptar amb Ingrid Bergman per la seva següent pel·lícula, Encadenados, pel·lícula que ens ha deixat algunes de les anècdotes més curioses de la vida del mestre del suspens. Segons François Truffaut, profund coneixedor de l'obra del director, aquesta és la seva millor pel·lícula. Sens dubte, estem davant d'una de les obres mestres del cineasta. Hitchcock, juntament amb Ben Hex, va escriure un guió que els hi va donar més d'un mal de cap. L'acció transcorre a Rio de Janeiro. Els protagonistes són dos espies, Cary Grant i Ingrid Bergman, que viuen un romanç en una operació d'espionatge poc després de la Segona Guerra Mundial, mentre vigilen a un grup que tracta de reorganitzar el moviment nazi a Brasil. I com Encadenados és una gran història d'amor, no podem oblidar-nos de la famosa seqüència del petó, on Hitchcock es va burlar del codi Hays, que obligava a que els petons a pantalla no duressin més de 3 segons. Us preguntareu com ho va fer? Senzill. Va fer que els actors s'apropessin per besar-se i es separessin per parlar, per tot seguit tornar a besar-se, i així, repetides vegades, aconseguint una de les escenes més sensuals mai filmades. El Proceso Paradigm de l'any 1947, un drama judicial, serà l'última pel·lícula de Hitchcock produïda per Zelnick i el realitzador, a partir d'aquell moment, decideix autoproduir-se les seves pròpies pel·lícules. L'any 1948, el director, juntament amb el seu amic i compatriota Sidney Bernstein, crea Transatlantic Pictures, una productora amb la que dirigirà dos films. El cineasta decideix adaptar l'obra Robeson de Patrick Hamilton, que es convertirà en la pantalla en La Soga. Inspirada en el famós homicidi comès en 1924 per Nathan Leopold i Richard Loeb, que arribarien al cinema amb els noms ficticis de Brandon Shaw i Philip Morgan. Els dos homicides van ser interpretats per John Dahl i Farley Granger, i el paper de professor Rapper Cuddle va ser per James Stewart. La Soga és la primera pel·lícula de Hitchcock rodada en color, una de les més experimentals del director, abandonant la majoria de les tècniques normals de rodatge per rodar 11 plans seqüència i alguns d'ells d'una durada de fins a 10 minuts. La cinta va causar un cert escàndol en el seu moment, doncs encara que no es menciona la pel·lícula, està clar que els protagonistes són homosexuals. Dahl era homosexual en la vida real. Granger era bisexual. El paper de Granger va ser ofert en primera instància a un actor bisexual, Montgomery Clift, que el va rebutjar, probablement pel risc de declarar la seva sexualitat en públic. Cary Grant va rebutjar interpretar el professor Rupert Cuddle, per similars raons. Fins i tot, l'obra de piano que toca Granger, el moviment perpetu número 1 de Francis Poulenc, va ser un treball d'un compositor homosexual. Hem de marxar. Continuarem parlant del mestre del misteri, però serà tot just d'aquí a una setmana. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.